10 i 40 minuts. Ja ens acompanya Jordi Roura, a qui li agraïm moltíssim que estigui aquí en directe. Hola, Jordi.
Hola, què tal?
Bona nit. Bona nit. Bé, ara estàvem veient aquí a l'estudi de RAC1 el partit del Madrid, que al·lucinant, no, també?
Bueno, ara, realment, aquesta última acció del defensor del València està...
Fora de lloc, no?
Absolutament fora de lloc, no té cap sentit. No?
Expulsió merescuda.
Merescudíssima.
Sí, semblava que ens il·lusionàvem una mica amb que el Madrid es podia deixar algun punt més, no?, amb el 0-0 al descans, però, hòstia, aquest gent competitiu que tenen, no?
Bueno, al final aquests grans equips ja van ensopegar l'atri contra la Real Societat dos vegades seguides. És difícil que un equip d'aquest nivell passi, no?, quan s'estan jugant a la Lliga, no? És difícil.
Tu vas coincidir amb Ancelotti? Vas jugar contra ell? Tu debutes en una Supercopa contra el Milan, no era el Milan d'Ancelotti, no, aquella?
No, aquell era el Milan del central, del Van Basten, del Gullit, del Rijkaard, del Baresi, del Maldini, era un autèntic equipàs.
Bons noms, aquí.
Sí.
Per tant, Ancelotti no ha jugat mai contra ell.
No, jo contra ell no. Perfecte. És més gran.
Sí. I a la banqueta del Madrid, a la 12-13, aquella temporada històrica amb el Tito Vilanova?
No, perquè en aquella temporada estava Mourinho.
Clar.
Estava Mourinho.
Encara hi ha.
Sí, senyor.
Bé, t'hem convidat, sobretot, primer per saber com estàs, com et va la vida, Jordi?
Bé, doncs molt bé. La veritat és que... Molt bé, molt tranquil, molt relaxat. Tinc més caps de setmanes lliures, que em pensava que no hi havia vida els caps de setmana, i resulta que sí, que la gent fa coses, i surt, i viu, i va passejar, i bé, estic gaudint una mica d'això, no?
Sí, descobrint, no?, el que és la vida del cap de setmana. Sí, amb ganes de tornar al món del futbol, per això?
Sí, evidentment, això és la teva vida, és el que m'agrada, és el que he disfrutat, és el que he fet tots aquests anys, i bueno, quan hi hagi realment alguna opció que realment sigui interessant per mi, que m'agradi, que em sedueixi i que em faci disfrutar, doncs encantat, no?
Però més futbol base, que l'has tocat moltíssims anys a Can Barça, més primer entrenador, més ajudant, on et veuries?
Jo crec que m'agradaria més és un tema més formatiu, que és el que he fet aquests últims anys, però bé, sempre depèn del que et plantegin, del projecte i de les opcions que puguis tindre, no? Però en principi m'agradaria més això, no? Però veurem.
Clar, obert a tot,
obert a tot, si no hi ha problema.
Molt bé. T'hem convidat, sobretot, perquè suposo que estàs al cas, no?, d'aquesta primera volta que ha fet el Barça de Xavi, i ens ha recordat moltíssim a grans primeres voltes del Barça, i la més bèstia és aquell 55-57 amb tu, amb en Tito Vilanova, amb tot l'estaf tècnic, no?, amb tots aquells jugadors que hi havia aquella temporada. Ara la recordarem. Però primer, què t'està semblant el Barça de Xavi, aquesta primera volta que ha fet? Suposo que l'estàs seguint.
Sí, naturalment. Bé, vull dir, al final... quan comences un projecte, diguem-ne, amb moltes cares noves, amb il·lusions renovades, sempre és difícil, sempre és complicat, no? I la realitat és que els números parlen per si mateixos, no? Fer 50 punts de 57 és molt i molt complicat, és molt i molt difícil de fer-ho, no? Tots sabem que en aquest club és complicat, és difícil, a més de guanyar t'exigeixen, doncs, que ho has de fer d'una determinada manera, és complicat. Però jo crec que té moltíssim mèrit el que està aconseguint el Xavi de moment, no?
Fer 16 victòries de 19 partits, no?, ha de tenir mèrit, no? Alguna cosa has de fer bé, no?
Exactament, és que alguna has de fer bé, perquè és una lliga tan competitiva com aquesta, guanyar 16 partits és molt complicat, és molt difícil, no?
Quina és la clau per fer voltes així pràcticament perfectes com la que veu fer vosaltres amb 55 punts o amb 50 ara la de Xavi? Vull dir, que és la motivació, que els jugadors no perdin la concentració, hi ha més un aspecte tàctic...
Bé, jo crec que influeixen, al final és un cúmul de totes aquestes coses que has comentat tu, no? I no ens oblidem que has de tindre, en moments determinats, has de tindre una mica la fortuna. Això és així, perquè de vegades hi ha partits que et fan sumar punts, doncs que a vegades dius, hòstia, doncs aquesta vegada potser no els tindria que haver sumat i els assumes, no? Però no hi ha cap mena de dubte que per sumar tants punts has de tindre molt clar el que jugues, com fer-ho, i tindre les coses molt, molt ben pensades, si no és impossible.
I t'està agradant com juga el Barça de Xavi, no? Perquè aquí, com deies tu, ens fixem en el què, que són els 50 punts, i també en el com, no?, que és com s'aconsegueixen aquests 50 punts.
Jo crec que el que és important és la tendència, no? I crec que la tendència que porta l'equip cada vegada és millor, no? Per exemple... es parla molt de que és difícil, que no té continuïtat, o que durant els partits a vegades hi ha altibaixos. Això és molt difícil de mantenir, repeteixo, en un projecte nou, mantenir tots els partits 90 minuts al mateix nivell, això és molt difícil. Evidentment, tot és millorable, però jo crec que en partits importants, a partits, el seu joc, el seu nivell esportiu ha sigut molt bo, i al final, i el que és molt important... de vegades que potser no ha jugat tan bé, ha guanyat. I això és molt important per un equip.
Clar, per tant, som una mica pesats, tant el periodista, el famós entorn, amb que s'ha de jugar bé, i que es valoren potser poc les victòries en partits dolents, o no?
No, jo crec que ja que és exigent, a més estem molt ben acostumats, portem molts anys disfrutant moltíssim, no? Aquests últims anys potser s'ha patit una mica més, perquè això, el futbol té aquestes coses, però jo crec que és normal que la gent exigeixi, no? I aquest club és així, i en certa manera aquesta exigència també fa que milloris i que l'equip vagi endavant, no?
És molt diferent la idea futbolística de Xavi que la del Pep, que tu també hi eres, o d'aquella temporada de Tito Vilanova?
No, jo crec que no, perquè al final, més enllà, a vegades la gent parla, no, és que el sistema, no sé què, la de... Jo, el sistema no té, no té... El sistema, al final, és com comencen, com col·loques els jugadors, com comencen el partit, no? I al final els jugadors es mouen, no? Aquesta és la realitat, no? El que sí que és important és la idea, és la filosofia, és la manera que tu vols jugar.
Que això és l'ADN, no?
Això és l'ADN, per mi. I, per tant, tots els entrenadors, amb els seus matisos, amb les seves variants, al final poden jugar d'una manera, d'una altra, aquí, aquest allà, però la idea, el fet de tindre, de dominar el joc a través de la posició de la pilota, crec que això és una característica comú a tots aquests entrenadors.
No? I és igual que es jugui amb 4-3-3, que vol dir amb 3 migcampistes, que amb 4-4-2, és a dir, aquesta nova fórmula de Xavi amb aquest quart migcampista, creus que és una variant? O...
Sí, però tampoc és nova, perquè... ara es parla d'estar jugant en fals extrem. Bueno, això, per exemple, amb el Pep ho havien fet moltíssimes vegades, no? I també he vingut molt de debat, no? Que si moltes vegades era l'Iniesta, no? Que sí. Va jugar en fals extrem i a l'Alves feia una mica el que fa. A vegades el Barcelona en aquests moments, el sistema, no? Comença col·locat com 4-3-3, però després la gent es mou, l'extrem bé, i a vegades el Barcelona, en fase ofensiva, juga a vegades 3-5-2. A vegades, perquè un centrocampista ve aquí... En fi, i tot en fase defensiva, no, però... Va, tot això és molt ric, tot això s'ha de treballar molt per fer això. Barcelona està aconseguint uns automatismes i una manera de jugar que no és fàcil d'aconseguir, i ho estan aconseguint. I sembla que ara han trobat una mica aquesta tecla, aquesta idea, que els està funcionant i està anant molt bé.
Però és una variant, és una evolució del sistema o de la idea que teníeu vosaltres?
Sí, no és, al final no és un 4-3-3 estàtic. Al final, el futbol és dinàmic, es mou, i al final el que vol el Xavi és buscar superioritats. Aquesta idea de futbol que té Barcelona sempre és buscar superioritats. A vegades la busques pujant... Sempre són 11, eh? O 10 jugant al
camp. Sí, això sí que és veritat.
O un puja o l'altre baixa, però has de buscar superioritats.
Un lateral, a vegades Valde, no?
Exactament, clar, intentant clar. Doncs, no perdre una mica l'estructura, no? Repeteixo, el sistema pot variar, la ubicació pot variar, però el que no varia és la idea, és la manera de jugar, no? O aquest famós ADN que tothom parla.
Perquè vosaltres què fèieu, exactament? Te'n recordes?
No, nosaltres moltes vegades això es havia fet. És a dir, jo recordo moltes vegades que l'André jugava de fals extrem i això que fa en aquests moments doncs el Valde, per exemple, ho feia el Dani Alves, no? Per l'altra banda, no? Al final, què buscaves? La superioritat al mig del camp, que és així, no? Tu acabaves jugant en 3-5-2 de vegades, no? Això es havia fet, i a vegades més, perquè a vegades el fals nou també baixava, no? Però bé, al final, jo crec que és important que sigui dinàmic, que no sigui previsible, això és molt important, i crec que, repeteixo, que el Xavi està trobant la tecla, o està trobant el punt d'equilibri, aquesta és la paraula, l'altra paraula que tothom parla, no? Aquest punt d'equilibri que tenen que tindre els equips. No?
I t'agrada aquest quart migcampista, que ara són Gavi i Pedri una mica, no?, els que fan aquesta funció,
sí,
t'agrada?
Sí, bueno, sí,
i De Jong,
sí,
que és una cosa lliure, un ànima
sí.
lliure.
No, a mi, jo crec que sí, perquè al final t'otorga, abans parlava de les superioritats, no? Generalment t'otorga superioritats a la mitja del camp, que és on el Barcelona normalment cuina totes les jugades, sense perdre doncs, aquest equilibri defensiu o sense perdre arribada a l'àrea, no? Que això és molt important.
Quan parlem de que ara hi ha un doble pivot, això tampoc és ben bé així, no? Vull dir, Busquets i De Jong...
A vegades també depèn dels canvis, depèn de la situació del partit o depèn del minut, no? Doncs a vegades, si vols ser una mica més conservador, sí que pots dir, bueno, posa un interior que es quedi més, no? Però depèn molt de les característiques, no? Òbviament, quan juga Busquets i De Jong... És difícil que hi hagi un doble pivot, però De Jong té tendència, no?
Marxar,
però tot això
no?
L'entrenador ho sap i busca l'equilibri entre els jugadors i la situació del partit també mana, no? Per tant, no, és que hem jugat doble pivot. Bueno, de vegades sí, de vegades no, no? Però no crec que sigui definitiu.
De fet, des de fora, la sensació és que ajuda Busquets, no? Que està una mica més tranquil,
sí, sí,
Busquets,
sí,
no?
Sí. Vull dir,
potser era el que necessitava un jugador de la qualitat de Busquets no patir tant en transicions defensives, tenir una figura que l'ajudés allà.
No, és el que dèiem abans, que parlava abans de l'equilibri, no? Crec que es poden complementar molt bé. Primer, lògicament, el Busquets o els jugadors, la tipologia del jugador del Barcelona, el que no vol són grans espais. És molt important que el Barcelona jugui junt, i això ho està aconseguint, no? I després l'equilibri. Jo crec que quan el De Jong arranca, que és una de les seves virtuts, doncs l'equip té l'equilibri amb el Busquets, no? I això és molt important, un blat interior que pot compensar. No, però tots aquests mecanismes, això, lògicament, el Xavi és el que treballa, és el que té interioritzat, i és el que fa que quan tot això funciona, doncs l'equip sigui capaç de mantenir aquest balanç ofensiu o defensiu.
Estem parlant amb Jordi Roura en directe aquí a l'estudi de RAC1 uns minuts, mentre seguim de cua d'ull aquest Madrid 2, València 0. Això està liquidat ja, queden 5 minuts, Jordi. Si hi ha alguna novetat us ho farem saber i anirem a RAC1, però això està liquidadíssim. Sobre això que parlàvem, és que em sembla molt interessant un punt de vista d'un entrenador del Barça, no? Com has estat tu, que has format part d'estaf tècnics històrics com el de Pep Guardiola o el de Tito Vilanova. Aviam si m'explico bé. Ha mort aquest 4-3-3 que tots tenim al cap i que tan meravellós va ser durant tants anys? És a dir, aquesta figura del pivot únic defensiu i dels dos interiors que buscaven passadissos interiors i que entraven de segona línia, això amb el futbol actual ho hem de, ja, d'anar passant pàgina i evolucionar-ho?
Al final tot evoluciona i depèn molt també de les característiques dels jugadors que tinguis, no? Jo crec que enterrar el 4-3-3 de ortodoxa que hem vist sempre, no, vull dir, jo crec que hi haurà partits, hi haurà moments que potser el podràs tornar a veure, el pur, l'ortodox, els extrems, tal, tot obert. Però bé, al final, una altra cosa molt important dels equips, i que a vegades ens passa al Barcelona, al primer equip, o tots els equips inferiors, és la previsibilitat, no? Si és molt previsible, és complicat. I a vegades, amb aquestes posicions tan clares, tan definides, et fas previsible. I al final, el que complica la vida és que hi hagi mobilitat, és que sense perdre, repeteixo, l'essència, la idea de joc, però que hi hagi mobilitat, que busqui superioritats, que la gent es mogui, això és molt més difícil de defensar, no? que el sistema pur i dur, no? Però, repeteixo, depenem molt del partit i del contrari.
A qui et recorden Gavi i Pedri, si t'ho pregunto? Tu que has vist tants jugadors formatius al Barça.
Bueno, és difícil, no? El Pedri no descobreixo res, vull dir, té moltes similituds amb l'Iniesta, no? A vegades sembla que es para el temps, no? Sembla que té temps, o que surt de situacions que dius, ostres, pues sí, sembla que tothom vagi més a poc quan ell té la pilota, no? I això...
Això és que està jugant a futbol amb el cap, més que amb els peus? M'entens o no? Que és tan intel·ligent que va per davant de la resta de futbolistes?
No, sí, evidentment té les condicions tècniques per poder fer el que el cervell li diu, no? Però té la capacitat de veure el retrovisor, no? De veure una mica la situació del joc en cada moment, de parar, de donar pausa, i això amb un nano de 19 anys, això és extraordinari, no? I el cas del Gavi, pues el Gavi igual, nosaltres jo el vaig fitxar quan tenia 11 anys i si li sumes això, doncs té un caràcter especial, competitiu, amb un nano, no sé si té 18 anys, no?
Sí, 18.
I això crec que el Barcelona té que estar satisfet i content, perquè al final té un equip molt jove amb un marge de millora espectacular.
Què li vas veure a Gavi amb 11 anys? Quan dius, vinga, cap aquí.
Bueno, primer de tot, amb 11 anys sempre és un mal obert, eh? No? Tu, si algú et diu, no, és que jo ja vaig veure... No, t'enganya. Tu, realment tu no saps mai. No?
Però alguna cosa ara, vas veure per portar-lo.
Tu veus coses. Nosaltres, a mi m'arriben informes dels nostres scoutings que hi ha un jugador especial allà. Clar, amb 11 anys és complicat, o 10 anys que tenia en aquells moments. Bueno, jo agafo l'avió, em vaig a Sevilla, i bueno, quan el veig dic, hòstia, pues, al final tinc que aprendre què s'ha de fer. I s'ha de fer ràpid, perquè quan sorgeix un jugador d'aquests, tots els equips d'Espanya i fora estan allà. I per tant ens va moure ràpid, jo ho vaig veure clar, i és això que dius, no saps ben bé què, però tenia aquest temperament, jugava diferent d'un nano de 10 anys, no? I això... ja tenia alguna cosa especial, no? I ara tothom parla del temperament, del caràcter, no sé què, però és que, a més, té unes condicions tècniques boníssimes, com orienta, com rep entre línies, està millorant l'arribada, etcètera. Té molt de marge de millora encara.
Li vas cordar mai les botes en algun partit?
No, això ho ha fet sempre. És un nano de carrer, és un nano molt valent. Recordo un partit, feia un mes que havia arribat aquí, es va trencar, li van obrir el... Allà, es va tirar per allà en cap, i tranquil, home. Però bueno, aquest temperament, això al final és el que aquesta valentia és tan important quan jugues amb un equip de nivell, quasi tant més que les característiques tècniques.
Et podies arribar a imaginar que amb 18 anys hauria jugat un Mundial de futbol, estaria el primer equip consolidadíssim?
No, és el que dic jo, quan firmes un altre 11 anys, repeteixo, ningú sap què passarà, no? Quan, amb els anys que jo anava veient l'evolució, sí que pensava que podia ser un jugador important. Després, la realitat és que el club ha passat uns moments complicats, i això, en certa manera, és una mica el que em dóna satisfacció des d'un punt de vista personal, no? L'equip ha tingut uns moments complicats, s'ha hagut de mirar baix, i quan s'ha mirat a baix, resulta que hi havia...
Bé. Valde, no, també?
No, Valde igual, van firmar, l'Anso també...
L'Eric el vau tenir, també?
També.
Clar, abans de marxar al City. Tots,
sí. No, i els que estan fora, que aquella franja de 16 anys que a vegades és incontrolable, no? I el que és més important, encara hi ha jugadors per sota amb moltíssim nivell i molt importants que jo crec que els propers anys també començaran a treure el cap, no? Per tant, home, jo crec que això és un llegat extraordinari i una satisfacció enorme per mi, no? Perquè jo els veig... Tampoc em pensava que anés tan ràpid, aquesta és la realitat.
No? Sí, no? I que ho fessin també, no? Una cosa és que arribin, però l'altra és que es consolidin. Perquè sí, Valde sembla que hagi jugat 20 anys al primer equip.
No, exactament. No. Ja, a més, el Xavi els està donant la confiança. Però això, a vegades la gent et pregunta, com pot ser que tan joves... Això és una mica... Estan acostumats. Això és la formació, això és la Masia. Estan acostumats a un nivell d'exigència, estan acostumats a una certa pressió, entre cometes, dintre de la seva edat. I jo crec que això fa que quan tenen que jugar amb el primer equip ho facin amb més naturalitat que no potser un jugador que no està acostumat o no ha viscut el que és el Barcelona.
És Jordi Roura, avui acompanyant-nos en directe aquí al Tu Diràs. Ara anirem a recordar aquella temporada històrica dels 100 punts que va compartir al costat de Tito Vilanova, i de seguida també obrirem tertúlia i cantarem al final del Madrid, que està guanyant 2-0 al València al minut 90. Fem una pausa, un minut i mig, i ara seguim aquí al Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser. Vols provar el que se sent jugant amb una pala de pàdel professional shooter? Millor control.
Sistema antivibració. Les pales de shooter pàdel són fetes aquí, de manera tecnoartesanal, una a una, amb materials de màxima qualitat. I amb el nostre sistema de producció digital, les pots personalitzar. Més informació al web shooterpàdel.com.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés sempre tens ofertes increïbles.
Com el 70% en la segona unitat en tonyina clara, albo, en oli d'oliva, lot de 6 llaunes, si en compres 2, el segon lot surt a tan sols 276 euros.
I recorda que ara amb les teves compres de xarcuteria t'emportes fins a 25 euros de regal per pròximes compres.
Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
A la botiga web i app.
RAC+1 Podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llo. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
I les 11, aquí seguim en directe al Tu Diràs amb el Jordi Roura, que avui ens acompanya per valorar aquesta primera volta històrica del Barça. Ja tenim per aquí l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs.
Bona nit.
Bona nit. La Maria Fernández Vidal. Hola, Maria.
Hola, bona nit.
Bona nit. De seguida també amb el Marc Guillén. Deixeu-me anar un moment a RAC+1, que és a punt d'acabar aquest Madrid 2, València 0.
És evident que els jugadors no poden rendir, per més bons que siguin, al mateix nivell, però en un Real Madrid i un futbolista com ell... Com
Asensio fora. Asensio, que s'està agradant, que està buscant fer el doblet, deia Joan.
No, això és increïble el contrast, no? Un futbolista que ara mateix ni juga ni se'l troba a faltar pràcticament, i abans era el jugador més en forma del Real Madrid. Jo crec que això és el que pot marcar també la carrera dels jugadors i la de Valverde, que no el matarem ni molt menys, encara és jove, però si ell és capaç de ser constant en aquest rendiment, doncs òbviament podrà jugar a la màxima elit durant molts anys.
Però tu com bases el tema Valverde? Més potència física, la velocitat, el recorregut que té, que es pot adaptar al mig, que tècnicament no és un superdotat, però es defensa bé. Però clar, quan baixa el to físic, que és ser una de les millors armes que té, doncs es nota moltíssim. Encara hi ha altres jugadors que també estan baixos de forma, però
no depenen tant del
no depenen tant de...
Final del partit, el Santiago Bernabéu, tot i la cara d'Ancelotti, han guanyat, eh?
Sí,
encara
sí.
Que, que el semblant de l'Itàlia indiqui el contrari, el Madrid ha tret els 3 punts, Real Madrid 2, Asensio i Vinícius, València 0.
Hem vingut als Altudiràs, eh? Per sentir també com cantàveu al final, més enllà d'aquella polèmica que hem explicat aquí a Altudiràs, d'aquella entrada criminal de Paulista, ha passat alguna cosa més destacable en aquest tram final?
Doncs no, més a prop el Madrid fins i tot d'eixamplar el marcador, de marcar el tercer amb alguna altra ocasió prou clara davant de la porteria valencianista, que no pas cap opció que el València li posés una mica d'emoció al partit. Feina té el València en intentar treure el cap d'aquesta zona cada cop més perillosa de la classificació, i el Madrid, jo diria que amb un partit prou solvent de l'equip d'Ancelotti, doncs ha guanyat i continuarà 5 punts per sota del Barça a la classificació.
Sí, com queda, Molló, la classificació?
Doncs queda amb el Barça amb 50 punts i el Madrid amb 45, després d'aquesta primera volta de la Lliga.
Sí, la Reial tercera amb 39 i tanca la zona Champions, l'Atlético amb 34, molt lluny allà, Reial Societat i Atlético a 11 punts i a 16 respectivament del Barça. Per tant, sembla que la Lliga serà cosa de dos. A veure què passa en l'inici de la segona volta, que serà ja aquest mateix cap de setmana. Us deixo tancar aquí a RAC més 1. Gràcies, companys.
Fins ara.
Vinga, adéu-siau. Fins ara. Les 11 en punt. Tornem aquí a l'estudi de RAC1. El Tu diràs, també s'incorpora el Marc Guillén. Hola, Guillén.
Hola, què tal?
Tenim un convidat de luxe avui.
Sí, i tant,
ja
i tant.
Veus? Ja ho veus, sí, sí.
Això és important avui, eh?
M'agrada molt escoltar-lo, Maria, Anaïs, Marc,
sí, quan no, quan sí.
La idea és molt més important que el sistema, que la tàctica, no? Vull dir, intentar trobar forats, intentar que el rival no et reconegui, no? Futbolísticament és molt més important, i Xavi ho està trobant, no? És així, últimament, ho hem vist. Tu que ets a Sevilla, i per exemple, no, Anaïs?
Sí, jo crec que ahir vam veure un partit on el Barça es va sentir molt més identificat amb aquesta idea. Crec que la fórmula dels quatre migcampistes és, sense cap mena de dubte, la tecla que li faltava tocar a Xavi perquè les coses comencin a funcionar. I després el caràcter i l'ímpetu que van posar en un camp que jo no hi havia anat mai, al Benito Villamarín, i que em vaig quedar al·lucinant amb l'ambient de la gent, amb com apreten, com ho protesten tot, com s'aixequen tota l'estona. Al costat de Mestalla, més o menys, estaríem parlant d'una intensitat molt i molt bèstia i molt hostil.
Sí, Jordi, la recordes també?
És una afició...
Mora de Déu.
Sorollosa. És espectacular.
Està sent molt amable.
El camp és enorme.
És molt alt.
I és una sensació de... Apreten.
Però a més tenien... avui he sentit un periodista d'allà que explicava per què tenien com una mena de fixació amb Gavi, no? Que el tenien com... Bueno, com si els hi hagués fet alguna altra alta traïció.
Jo crec que això, Maria, forma part una mica d'aquesta corrent que circula últimament.
Bueno, el periodista
últimament
estava també indignadíssim. Perquè Gavi, quan parla dels seus orígens, no menciona mai el Betis i tal. Dic, home, vols dir que cal orquestrar tot això? És veritat, que són molt, molt passionals, el Villamarín, però va ser com una mica, no sé, una caça a Gavi.
I han aconseguit copiar-li una mica, no copiar-li, però a veure, el Sánchez Pizjuán també és un ambient, una litúrgia molt... molt profunda i molt intensa la que genera quan canten l'himne, i és veritat que en aquest sentit doncs, el Betis ho ha aconseguit canalitzar també molt bé, i el moment de l'himne també impressiona bastant, però és un estadi complicat que no m'estranya que, tot i que el Barça fa, crec que són 11 anys que no hi perd, li tingui respecte, eh? I ahir crec que es va retrobar una mica amb tot això, amb l'actitud, amb la idea, amb les intencions. Poder celebrar que per fi el Barça guanya els partits amb dos gols que van ser per mi dels dos futbolistes més erràtics del partit, perquè tota la resta van mostrar un nivell molt alt, i Rafinha i Lewandowski per mi no van estar del tot fins i van estar encertats de cara a porteria, i és la gran notícia.
Sí, sens dubte, i el Barça no sé si diu un dels millors partits d'aquesta primera volta de la Lliga, no sé, Jordi, si estaries d'acord també, ara costa recordar-los tots, però
no,
el
sí,
més complet, potser?
Sí, perquè al final, com molt bé comentava l'Anaïs, és un camp complicat, és un molt i molt bon equip, no ens oblidem, i per tant, doncs, sempre és un... A vegades la gent que no ha anat a fora de camp, oh, és que has d'anar aquí, has de guanyar, no. Escolta, si vas als camps contraris, és molt difícil guanyar, eh? No és fàcil, hi ha moltíssim ambient, és difícil, i el camp del Betis és un camp tradicionalment complicat, difícil, malaurat tots aquests anys de bons resultats, però és difícil i complicat, per tant, hi ha que donar-li valor, i jo crec que el Barcelona és d'aquests partits que va mantenir el nivell pràcticament durant tot el partit. La desgràcia del gol, que potser és el que al final et complica una mica els últims minuts, però crec que el Barcelona va juntar el bon joc, la idea que abans parlàvem, però també amb una actitud fantàstica.
Aquella que corren enrere tots, eh?
Fantàstica, com van replegar, com van anar, i això doncs, l'equip té gana, no? Vull dir, la gent després, millor o pitjor, però, i això és molt important, no?
Es pot comparar aquest Barça amb aquell vostre de la 12-13 o no? És incomparable?
No, perquè és difícil, perquè aquella temporada també van succeir coses molt complicades, va ser un any molt difícil, i per tant, jo crec que comparar equips o comparar no té massa sentit, perquè cada temporada o cada equip té les seves característiques, no és difícil de comparar-ho. No?
I com es fan 55 de 57 en una volta? O sigui, m'agradaria saber, tu que estaves allà dintre, com mantens endollat l'equip perquè estigui, no, concentrat, precís, en defensa, en atac, havent-hi Champions pel mig, perquè en una primera volta hi ha la lligueta de la Champions que distreu, vulguis o no, perquè és la Lliga de Campions, no? Havent-hi compromisos internacionals, perquè hi ha tres aturades, setembre, octubre i novembre, és a dir, és una barbaritat empatar un partit de 19 en una Lliga, en aquella que era molt més competitiva, recordo, no? Un Madrid molt competitiu, amb la resta aquí és molt
competitiu. Durant moltes temporades, tu si perdies un partit o dos, empataves un, no guanyaves la Lliga, ja havia volat. Això té un grau d'exigència terrible, no? Bé, la veritat és que...
Però és un compromís del grup?
Sí, evidentment, això és innegociable, no? Però a més, bueno, has de tindre tot molt ben planejat, has de tindre totes les coses molt ben estructurades, i repeteixo, hi ha partits que has de tindre aquell puntet, perquè, no sé, recordo, crec que va ser el camp del Sevilla, que anàvem perdent 2-0, vam remuntar i vam guanyar, no? Al final, home, d'acord, segurament van prendre les decisions que hi havia que prendre.
Necessites aquell punt.
Ah, exactament, però a vegades l'experiència no surt bé. Al final, per fer una cosa d'aquestes, has de treballar molt, has de tindre-ho tot molt ben organitzat i has de tindre un pèl de fortuna.
Mira, si no... vaig a recordar ràpidament els resultats d'aquella temporada 2012-2013 a la Lliga, la primera volta. La Lliga comença amb un Barça 5, Real Societat 1, una bona golejada per estrenar-se. Llavors hi ha un Osasuna 1, Barça 2.
Que recordo, en aquest partit van expulsar el Tito, que la primera, crec que
el debut
allà crec que l'expulsen per no sé què, i també anàvem perdent i al final vam remuntar, vull dir, al final
anaves empatat.
O anava empatat,
marca Puyol 1-0 i t'empata el Xoricastro 1-1 i després...
Clar, vull dir, al final per aconseguir això hi ha una sèrie de partits que has de fer alguna cosa especial i això et reforça, no? Aleshores agafes amb rancida, no? Però és complicat.
Va ajudar, són molts punts. Després, Osasuna 1, Barça 2, sempre s'ha de patir a Pamplona per guanyar. Barça 1, València 0. Ha d'haver-hi victòries així, no? També per la mínima. Getafe 1, Barça 4, Barça 2, Granada 0, Sevilla 2, Barça 3. Okay. Aquest és el que remunteu.
Aquest va ser un punt d'inflexió important, perquè, com abans també comentaves, Anais, el camp del Sevilla és un camp que apreten moltíssim. Tu vas perdent, crec que la segona part anaves perdent 2-0, i al final remontes, no sé si al final marca l'últim el Villa, que remontes, no... però remontes això, esclar, això et dona una confiança.
Sí, Villa el 92.
Et dona una confiança.
I Fàbregas el 88.
I Fàbregas va marcar. Clar, vull dir, esclar, això et dona una... creure amb el que fas, l'equip agafa confiança, i això és molt important. S'han de donar aquests resultats, si no és molt difícil.
Després arribem a la jornada 7, que és l'única ensopegada. Camp Nou, Barça 2, Madrid 2. A més, aquesta fa mal, eh? Perquè que sigui l'única ensopegada de la primera volta a casa i amb el Madrid, no, aquesta fa mal.
I recordo...
2-2.
Exactament, 2-2, sí.
Sí, sí, dos de Messi, dos de Cristiano, més va marcar.
Sí, sí.
I a partir d'aquí ja és el festival del Barça fins a la jornada 19. Depor 4, Barça 5. Una bogeria de gols a Riazor, 9 gols.
Sí, el record, és un partit. És un partit extraordinari, que vull dir allò que dius, bueno, va, escolta, anem a per tot.
Anem a l'atac, no?
Tira a l'atac i, bueno, i al final...
Diria que hi havia algun gol extraordinari de Messi.
No,
alguna
hi va haver
cosa...
algun gol, sí, el recordo. Crec que va marcar Pedro també algun gol anant a l'espai. Sí,
sí. No? Alba, Tello...
Ah, Tello, no Tello.
I hat-trick de Messi. Tello, i hat-trick de Messi, sí, en aquest partit.
No, va ser un partit també que Riazor, ara, malauradament, no. Porto fer un altre camp...
Duríssim.
Sí? Amb un ambient sempre ple, vull dir, espectacular, eh, Riazor?
Bé, aneu a Vallecas 0-5, a Vallecas, sí. A casa 3-1 amb el Celta, a Mallorca 2-4, a sí. Casa 3-1 amb el Saragossa, sí. Al Ciutat de València 0-4, a casa 5-1 amb l'Atleti de Bilbao. És que hem recitat 5 jornades amb golejades del Barça.
I és que, a més, aquella Lliga no té res a veure... No vull dir que aquesta no sigui competitiva, ara sí, però crec que en aquells moments aquella Lliga tenia un nivell que era molt més alt que la Lliga actual.
Sevilla, Madrid i Atlético estaven
amb, amb Messi, amb Cristiano Ronaldo, hi havia una competitivitat molt bèstia que ara mateix penso és una opinió personal que anem a escassos d'aquest tipus de perfils que et posen al mapa una mica.
Venies de moltes lligues, de molts punts.
Exacte.
I és això, estaves exigit a guanyar-los gairebé tots. Jo abans li preguntaves similituds, és veritat que no, jo crec que no es poden comparar mai els equips, no. Però sí que jo li veig una similitud, o una de les coses que jo crec que és molt important per fer tants punts, per raons molt diferents, però aquest Barça actual té molta fam perquè no ha guanyat res, està començant, són joves, etc. I el Barça d'aquella temporada, del Tito, és veritat que venia de guanyar-ho tot, era un superequip, però l'últim any havia guanyat, l'últim del Pep, havíem perdut la Lliga. Canvies l'entrenador, s'accessis una mica...
I la Champions amb el Chelsea d'aquella manera, recordes?
Per això, que és un equip que ve una mica picat, no ha acabat de fer a nivell de títols una bona temporada amb el Pep, canvies l'entrenador i jo diria, no sé si, que els va aconseguir... a motivar, a dir, va, nanos, ara hem de demostrar que no hi ha el Pep, però que guanyem i més.
Vull dir, al final, és el que comentava abans, no? per sumar tot això, s'han d'alinear els astres, no? Has de tindre tot i, a més, has de tindre algun punt extra que per aconseguir tot això, no? I el que abans comentaves tu, sobretot al final de la Lliga, no? Quan tu pràcticament tens la Lliga guanyada...
Dir, va,
mantenir el nivell és difícil.
Anem a fer el 100? Va, nois, no? Vinga, va, no?
Ara els hi dèieu, això els hi dèieu.
Sí.
Els hi vau posar.
Bueno, aquestes coses, a aquest nivell...
Ja es pot dir, ara ja es pot dir.
No, aquest nivell és que no cal dir-les. Saps què vull dir-te? No cal dir-les perquè tothom...
Tothom en parla, no? Clar.
Tothom sap perfectament...
Fèieu challenge també, Jordi? Aquestes coses que fa el Xavi...
Els hi donàveu premis si feien 3 gols abans de la mitja hora o...
Exacte, hi havia algun tipus de...
No, hi havia celebracions perquè...
Es celebrava molt,
De la litúrgia celebrava molt, que és important.
Dinars però... a la Masia i a la Ciutat Esportiva, aquestes coses, assados, no?
Tot el que calgués, vale. Que això és important fer-ho, però no, això no. Fins aquí, de moment, això ho ha fet el Xavi.
Si no els hi van marcar, si no els hi van marcar ells lo dels 100 punts, jo crec que sí que, com ell diu, doncs l'equip s'ho va marcar. El tema es va picar una mica, es va marcar l'objectiu al final.
Tornem a lo de les circumstàncies.
Sí, i la malaltia del Tito suposo que va ajudar moltíssim.
No estava... sí. Jo portava 3 o 4 mesos dirigint el primer equip, és una situació complicadíssima.
Ja.
I bé, jo crec que la gent, doncs, ara diu, bueno, va fer el que va poder. Sempre fan el que poden. Però,
sí, però feien el càrrec.
Hi ha una situació especial, jo crec que tothom doncs, va anar al límit. No?
Hi havia un punt més, no?, de compromís del que és habitual, per la part humana, no?, segurament, Jordi.
No, segur. I després li recordo el partit de Lliga a Madrid. De Lliga a Madrid... que vam quedar, si no recordo malament, vam perdre 1-0.
2-1.
O 2-1.
A la segona volta, perdó, 2-1.
I a l'últim minut, o els 30 segons, crec que és l'Adriano, una jugada.
Oh, sí, que la té per fer.
És que és una... No, la té per fer, no. És que... És un penalti de jutjat de guàrdia. Però de jutjat de guàrdia, que és que dius, ostres... Home, no passa res, i continuem, i s'ha acabat, no? Però vull dir... Ja, aquesta ja ganó la Liga, però... el tema és que era un penalti claríssim. Això és un...
No la recordava. Ens hem quedat a la jornada 15, eh? Veníeu de golejar moltes jornades, i a la 15 aneu al Villamarín i casualment m'he guanyat 1-2, com ahir, el Benito Villamarín, patint també una mica.
No, i tant.
Després, jornada 16, Barça 4, Atlètic de Madrid 1, jornada 17, Valladolid 1, Barça 3, jornada 18, Barça 4, Espanyol 0, i arribem a la jornada 19, que aneu a la Rosaleda. Això era un 13 de gener del 2013. Tu recordes com va acabar aquell partit que tancava la primera volta amb 55 punts de 57 a la Rosaleda?
No ho sé, perquè crec que amb el Màlaga també després ens vam enfrentar, que estava l'entrenador, era el Pellegrini. Mm-hmm. Crec que també ens vam enfrentar, els vam eliminar en Copa. I ara no sé si era el Copa o era Lliga, no sé quin resultat
va fer. Sí, senyor.
Però vam jugar en Copa també.
Sí, senyor. Va jugar a la Copa.
Que era un gran Màlaga, que tenia
l'Escaporles... No, l'equipàs, el que deia, un equipàs al Màlaga.
Vau jugar a la Copa i et diré que al Camp Nou vau quedar 2-2 a l'anada i vau haver d'anar a la Rosaleda a rematar la feina.
Vam rematar allà, sí.
I la vau rematar allà.
Sí, sí.
A la Copa vau guanyar 2-4, sí. A la Rosaleda, però a la Lliga, mira, ens ho narrarà el Pou. Fa 10 anys, perquè és el 13 de gener del 2013, per tant, fa 10 anys clavats, el Pou tancava així la transmissió.
Ha xiulat al final del partit el senyor Delgado Ferreiro, Màlaga 1, Barça 3, els gols del Barça, de Messi, de Cesc i de Thiago. Partidàs del Futbol Club Barcelona a la Rosaleda. Partidàs de dalt a baix, control, domini, jerarquia, qualitat individual, qualitat col·lectiva i 3 gols. El Barça ho ha fet tot francament bé. I acaba la primera volta del campionat de Lliga. Molta atenció a aquestes xifres, molta atenció a aquests números, que són fàcils d'explicar, però molt difícils d'aconseguir. Hi havia 57 punts en joc en aquesta primera volta. 57. El Barça n'ha guanyat 55. 55 punts de 57 possibles al Barça de Tito Vilanova. És a dir, una primera volta pràcticament perfecta. Tots els partits guanyats, menys l'empat a 2 del Camp Nou contra el Real Madrid. A banda d'aquest empat, la resta són victòries. I jugant a futbol molt i molt bé. I demostrant una superioritat absoluta respecte als rivals. Aquest Barça va com un coet, i que duri, perquè ens ho estem passant tan bé, però tan bé. Fem una pausa i de seguida tornem.
No, seguim, eh? No, encara el Pou em fotrà fer una pausa ara, 10 anys després. Què sents quan escoltes aquestes coses?
Quan, jo crec que quan estàs en això que diuen el fragor de la batalla, igual a vegades no és conscient, no? Perquè en aquesta dinàmica de partit, partit, dimecres, partit, 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 a vegades perds una mica de rumb el que fas, no? Ara ho estava sentint el Pou i, home, és increïble, no? Al final, fer 55 punts... Vull dir
que fèieu gaudir la gent, deia,
sí, no,
teníem, que jugàveu meravella,
no,
control, domini...
Aquest dic jo, no? Que tenies tan interioritzat el que teníem que fer, com ho fèiem, quan apretàvem, quan no, quan... Ho tenim tan clar que al final anava sol, no? I a més, és el que dic jo, es anava retroalimentant, no? Tenies tanta confiança, jugaves tan bé, veies que tot anava, i a la bola es anava fent gran, no? I bé, quan sents això, doncs, bueno, pues, orgull, satisfacció, i bueno, pues, hem marcat una època, no?
Permets que escoltem el Tito valorant aquest 55 de 57,
i
recordem el que deia fa 10 anys el Tito. Tito Vilanova explicant què sentia ell com a primer entrenador després de guanyar la Rosaleda 1-3 i tancar aquesta primera volta històrica a la Lliga. És la millor de la història de la Lliga de Primera Divisió.
No, la verdad que estamos muy contentos a hacer esta primera vuelta de 57 puntos, hacer 55, la verdad que es una pasada haber ganado 10 partidos seguidos fuera de casa, venir hoy aquí contra el Málaga y lógicamente estamos contentos, sí. No sería posible si estos jugadores, que como os hemos comentado muchas veces, han ganado tanto y tantos títulos, no quisieran seguir ganando, no tuvieran la ambición de seguir ganando. Al final, como he comentado otras veces, para conseguir hacer los 55 puntos en muchos partidos hemos tenido que sufrir, nos ha costado. Al principio de temporada algunos los ganamos al final, pero las ganas del equipo de jugar bien, de ser dominadores en todos los campos, de esa ambición por seguir ganando es la clave, no hay otra. No, sabemos que no somos invencibles, sabemos de la dificultad, lo que nos cuesta. Hoy el partido del Málaga, el Málaga te hace correr, si no estás muy atento, si no estás pendiente de los jugadores que quedan en posiciones intermedias, te pueden complicar mucho. Sabemos que todo también lo que conseguimos también es por su esfuerzo y, como he comentado antes, por sus ganas de ganar. En el momento que bajemos un poco ese nivel, perderemos y perderemos bastantes partidos. Se trata de seguir manteniendo el nivel. Invencibles no, pero sí que es verdad que lo trabajamos para ganar.
Invencibles no, pero sí que van a mantener el nivel, sí. Fa il·lusió, no? I una mica tristesa sentir el Tito Vilanova, suposo que tu també.
Sí.
Jo crec, si tu el coneixeràs molt més, però és dels millors records i llegats que va deixar el Tito, jo crec que per molts aficionats del Barça, és aquella temporada. Aquell futbol, aquells 100 punts, aquest registre, no? I això ja quedarà per la història, no?
No, evidentment, és va ser un any, repeteixo, amb totes les connotacions que hi va haver-hi, de totes les enfermedades, especial, no? I el fet d'haver fet aquests registres tan extraordinaris i el que abans comentàvem, no? I la forma d'haver-ho fet fa que, evidentment, pues, sigui una lliga, va ser una lliga històrica, no? Va ser algo, pues, que quedarà allà pel club, no? I això bueno, tens aquesta satisfacció i també aquesta pena, no?, que les coses van acabar com van acabar.
10 anys han passat, sembla mentida, han passat volant el temps, 10 anys. I com es fa perquè a la segona volta arribeu als 100 punts, això? Hi ha un moment que els ha dit als jugadors, va, tu, com va, apretem, que ho tenim. Vull dir, què ha de fer Xavi? T'ho poso en l'actualitat. Què ha d'intentar fer Xavi perquè es mantingui aquest nivell? Vull dir, és possible tornar a arribar als 100 punts?
Sí, clar que és possible. Estan amb els números. Es registra, és absolutament... Bé, al final, torno al que et havia dit abans, no? Jo crec que hi ha que mantenir l'atenció. Hi haurà partits difícils i hi haurà algun partit que marcarà la tendència. Aquell partit complicat, difícil, que sembla que no sé què, si el treus, això és el que et acabarà donant confiança per seguir amb aquests registres, no? Després tu pots guanyar la Lliga i no fer aquests registres, perquè això és, no, tampoc cal, no? Al final, abans ho comentàvem molt, no? Al final, home, està molt bé, no?, fer 100 punts, i si en pots fer 120, millor. Però aquí, al final, del que es tracta...
El que vols
és guanyar el títol, no? I, per tant, escolta'm, segurament que hi haurà moments, sempre durant la temporada, hi haurà moments que es complicaran les coses, segur, segur. Aleshores, la manera en què tu superes aquesta adversitat, el que sigui, lesions, resultat dolent, no sé què, depèn de com ho gestionis, això és el que et marcarà la diferència.
És que a mi fa la sensació, no sé, també a vosaltres i al Jordi, que aquesta plantilla és una mica més justeta en quant a... és que no vull dir qualitat, però sí...
Experiència i bagatge.
Sí, sí, bueno, pot pintar-m'ho així, clar. És que éreu Valdés, Alves, Mascherano, Piqué, Alba, Busquets, Xavi, Cesc, Pedro, Messi, Thiago, Alexis, Puyol...
No, això era teníem un equip extraordinari.
Era brutal, això. Adriano, en plenitud, que et feia de tot.
Un equip extraordinari.
Sí,
perquè l'Adriano jugava central. Un equip extraordinari.
Pinto.
Però repeteixo el que comentava abans, no? El Barcelona, evidentment, és impossible. El Barcelona actual no té el bagatge que tenim nosaltres, perquè nosaltres tenim un equip consolidat, evidentment no el té. Ara, que té el Barcelona? Juventut de Mino Tesoro, el Barcelona té 3 o 4 nanos de la Pedrera nostres, firmats per nosaltres, que han arribat a dalt, que tenen 19 anys, que estan demostrant que tenen una qualitat extraordinària, i el Barcelona, si està fi i va reforçant l'equip com ho té que fer, en el moment adequat, i tenim sort, no pot tindre un equip molt jove per molts anys, perquè el marge de millora que tenen aquests nanos és extraordinari. Que quan vingui un moment complicat, doncs potser no sabran reaccionar, doncs entrin de la normalitat. Al final és igual si fas 100 o fas 150 o fas 90. Hi ha que intentar guanyar la Lliga, no? I jo crec que això, que evidentment és un problema, perquè són joves, tenen 19 anys, home, jo crec que és una de les grans notícies o una de les grans coses extraordinàries que té el Barcelona en aquests moments.
Jo crec que també, perdona, que el Barça hi passa la vida també molt, però en aquest cas amb el Barça, quan jutges una cosa amb els ulls del present, no ser tan generós com quan jutges el passat, perquè inevitablement al passat tens record i tens sensacions i guardes sobretot les sensacions bones, els moments bons, la petjada que deixa aquell equip...
Ah, espera, Maria, que no et sentim del tot bé. A veure, poseu-li el micròfon bé, eh? Ah, va, jo pensava que era un error dels meus cascos. Dic, no estic sentint bé a la Maria. No, és que els oients, a veure... No, a veure, no funciona. A veure, aquest.
Hola.
Ara, aquest, sí, boníssim, sí. Boníssim, com un tro. Digues, perdó.
No, res, això que estava dient, que crec que el Barça actual pateix una mica de la poca generositat a l'hora de jutjar-lo, que sí que es té, inevitablement, amb el Barça d'èpoques passades, on sobretot guardes els records i les sensacions i els moments més positius. És a dir, jo estic segura que aquella temporada dels 100 punts també hi van haver moments de crítiques, de dubtes, de disparar jugadors, d'assenyalar el cos tècnic, de... potser no tants com ara, però en el pas del temps, doncs aquelles coses van quedant una mica enrere i ara... el record d'ara el tenim molt més fresc. Jo crec que som una mica més exigents i més contundents, potser, en jutjant el Barça d'ara, que no dic que hagi de fer 100 punts, però estem parlant de que està fent uns registres molt similars. Mm. I, en canvi, l'estat d'opinió al voltant de l'equip actual és com...
Que li falta
sí, però,
el com,
sí, però li falta és que no ens arriba, no arriba,
vegades,
no arriba,
sí,
no hi ha prou d'això, no hi ha prou qualitat.
Jo crec que
no prou...
això, com molt bé dius, Maria, jo crec que això forma part de la idiosincràsia d'aquest club i de la gent d'aquest club, no? Al final, com molt bé dius tu, aquella temporada vam tenir problemes també, i també hi va haver crítiques, hi va haver moments de dubtes, i ai, 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 no sé què, vull dir, al final... I és veritat, quan només a toro passado, que diuen, no?, doncs les coses sempre tendeixes a veure-les millor, no? Però sempre, sempre, sempre hi ha problemes, i aquest any, repeteixo, n'hi haurà. Hi ha hagut i n'hi haurà, segur que hi haurà moments. I després, bueno, al final la cosa és com ho superes i com tires endavant aquests moments. Això és així. I el que parlàvem abans, el tindre jugadors tan joves és una cosa extraordinària pel club, però, bueno, potser en aquests moments doncs la joventut potser l'estarà una mica, ja ho veurem. De moment no. I de moment el que estan fent és extraordinari. No? Sí,
sí. Jo crec que el factor Europa també juga un paper important. Mm. Perquè, clar, es dona la situació de que tu has fet una volta magnífica amb 50 punts i tornes a estar per segon any consecutiu a l'Europa League, no? Que són dues realitats paral·leles que xoquen moltíssim i que en aquells moments, doncs, no... Evidentment, no, ningú no es plantejava que aquell Barça pogués...
Era favorit, i si no es va fer una Messi...
Anava com un coet i anava directe a guanyar-la, aquella Champions. Llavors, clar... Crec que són dues realitats paral·leles que provoquen que hi hagi un cert punt encara de tensió i de pensar que el nivell de competitivitat de la Lliga doncs, tampoc no és el que es respira a Europa i que el Barça, doncs,
paradògicament, no?
Es troba que és líder d'una Lliga mentre està a l'Europa League.
Clar, és el que parlàvem abans. No, és que comparem una Lliga... No, es pot comparar. Cada temporada, cada any i cada equip... té característiques i té situacions diferents. No?
Escolta, Jordi, abans de acomiadar-te i d'agrair-te moltíssim que hagis vingut en directe aquí a passar una estona de ràdio i a recordar, no?, aquella temporada 12-13 amb 55 punts de 57 a la primera volta, tornarem a veure l'Ansu Fati? Il·lusiona'ns, tu que l'has vist. És que patix, jo pateixo, hi ha molta gent que pateix, perquè no, sembla que no acaba d'arrencar un altre cop.
També va tindre una aparició tan fulgurant que... Ah, vull dir, va sortir i la gent es pensava, aquest nano sortirà, li fotrà 6 gols. Aquest noi tampoc ho ha tingut fàcil. Aquest noi, recordo, nosaltres sempre el teníem, jugava sempre en una categoria superior, perquè jo no soc gaire man d'això, eh? No m'agrada gaire, però a vegades hi ha casos de gent que pensem que és extraordinari que perquè sigui per un tema d'exigència tu fas que juguin amb gent més... Bueno, doncs, aquest quan era infantils, ja jugava en cadets, va jugar un dia amb infantils i en un partit li van trencar la tibia al peroné. Guita, aquest nano, i es va tindre que recuperar, i ho va passar malament, i tal, i no sé què, i ho va superar perfectament, i escolta, i ara jo crec que està en camí d'anar-se recuperant, té que agafar confiança, i té que tornar-se a sentir bé. Ara dono la sensació, que no el veig jo a vegades, que, hòstia, que no li surt una jugada i ell mateix s'enfonsa una mica, no? Bueno, ara és una qüestió de confiança, de donar-li temps, d'anar-li exigint a poc a poc. Jo estic absolutament convençut que tingui un partit bo, que foti un parell de gols i que agafi una mica de confiança, tornarà a ser pues, el jugador que tothom recorda, no? Que tampoc era normal, no? Perquè realment que tot el que tocava ho fotia dintre, no? Tampoc és normal. Ara és un nano que tota la seva trajectòria, a part d'una qualitat innegable, ha tingut això. És una facilitat per fer gol espectacular a totes les edats del seu futbol formatiu, sempre.
Però bueno, arribarà, no? Tornarà, no?
Jo estic convençut que sí.
Potser home, el 10 sí. Li ha pesat una mica.
Segur que sí.
Sí, les lesions.
El número 10 aquí...
Ah, és confiança. I tornem amb el que parlàvem abans d'anar. 19 anys?
Sí.
19 anys. No, ha jugat un Mundial, ha jugat a Espanya, el que tu vulguis, però 19 anys. Hòstia.
Una mica de marxa,
ja que donar-li una mica, crec que es mereix que li donem una mica de marxa.
I tant que sí. Jordi Roura, un plaer, de veritat, i molta sort. A veure si et tornem a veure aviat formant grans futbolistes, sí, com has fet al llarg de la teva trajectòria a Can Barça, i si no, alguna banqueta d'algun equip.
Segur. Moltes gràcies, un plaer.
Moltes gràcies, un plaer.